Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues, i des d'aquest programa participem de l'abraçada que tota la casa envia a la Marta Ejarque avui en el seu últim dia. Molts ànims i molta sort, Marta. Us agraeixo de tot cor les pregàries que feu per la meva salut des de la plaça, ha dit el Papa. Us segueixo des d'aquí. Que Déu us beneeixi i que la Mare de Déu us cuidi. Moltes gràcies. Poques vegades una frase és tan reproduïda en només unes hores, aquestes últimes. Francesc s'adreçava aquest dijous al vespre a tot el món des de l'Hospital Gemelli, en un missatge enregistrat que fa que l'esperança predomini en aquests moments sobre la preocupació davant la realitat de la seva salut. Mantenim la crida i la fem nostra a recordar el Sant Pare i a pregar per ell. I aquest cap de setmana estem segurs que se sentirà al costat dels milers de voluntaris de tot el món que participen ja des d'aquest divendres en el jubileu a Roma. Gràcies a tots els voluntaris i les voluntàries. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest divendres 7 de març, memòria de les Santes Perpètua i Felicitat, dues dones de Cartago que van patir el martiri per haver defensat la fe cristiana. Fem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Jurbe. Júlia, bona tarda.
Hola, Ignasi, molt bona tarda.
Què destaquem a aquesta hora?
Doncs mira, continuem, ho hem anat explicant al llarg d'aquest matí, molt pendents d'aquest caos a Rodalies. Ja s'ha reobert aquesta doble via a Bellvitge. Recordem que hi ha hagut una incidència que afectava des de la primera hora d'aquest matí a la catenària i, per tant, no circulaven els trens entre les estacions de Bellvitge i el Prat de Llobregat. A l'R2 Sud i R2 Nord, una de les línies més afectades, circulaven dos trens per hora i sentit. Els trens regionals, aquests retards, podien superar l'hora i a les línies R4 i R8 hi ha també afectacions puntuals aquesta hora. Renfe, de fet, no té previsió de quan es podrà restablir al 100% aquesta normalitat a la xarxa ferroviària. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat ara fa només uns minuts des de l'estació de Sants que s'han desallotjat uns 900 viatgers d'aquest tren que s'ha quedat aturat abans d'arribar a aquesta estació de Bellvitge. Alguns testimonis, de fet, han relatat a Ràdio Estel que s'han viscut moments de caos, de molt de caos i també de molta manca d'informació. Carmona ha explicat que encara no saben el motiu pel qual la catenària s'ha quedat sense atenció, per tant, n'estarem molt, molt pendents i si hi ha qualsevol novetat l'explicarem al punt de les 3 en el següent butlletí informatiu. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de l'Institut Vila Romana de la Garriga acusat d'agressions sexuals a menors. L'home va ser arrestat el 20 de febrer per una primera denúncia, però és que hi hauria molts més casos. Almenys en tenen comptabilitzats 6. Després d'aquest primer arrest, el jutjat d'instrucció de Granollers va deixar-lo en llibertat provisional mentre va decretar un ordre d'allunyament de la víctima de 500 metres i també la prohibició de comunicar-se amb ella. El Departament d'Educació, mentrestant, diu que va apartar l'home de la docència quan va conèixer aquesta primera denúncia i també diuen que estan fent un seguiment d'aquest cas. De fet, el de l'Institut Vila Romana és el segon cas d'agressions sexuals a un centre educatiu de la Garriga que transcendeix aquesta mateixa setmana. Dimecres es feia pública la denúncia a una professora, en aquest cas de l'escola Santa Lluís Gonçana, acusada d'haver assetjat i agredit sexualment un alumne. I un darrer apunt, Ignasi, perquè la Policia Nacional ha expulsat 15 ciutadans estrangers que tenien nombrosos antecedents policials i judicials, en alguns casos per delictes molt greus, com agressions sexuals o robatoris amb violència. En total acumulaven 120 detencions, actuaven a tot l'estat, però especialment aquí a Catalunya i finalment doncs, han estat expulsats.
Gràcies, Júlia.
Bon cap de setmana.
També us explicarem que el jesuïta i teòleg José Ignacio González Faus ha mort aquest dijous als 91 anys. Nascut a València el 1933, va viure bona part de la seva vida a Sant Cugat del Vallès i a Barcelona, on va desenvolupar la seva trajectòria com a gran teòleg, escriptor i professor. La reflexió teològica de González Faust té com a eix la reivindicació del rostre humà de Déu i l'accés a la fe des de la humanitat real de Jesús. Ens acostarem a la memòria de González Faust en conversa amb el també jesuïta Jaume Flaquer. A més, la parròquia de Santa Maria Magdalena de Lleida acull aquest dissabte la tercera edició de la trobada de la xarxa d'ecoparròquies, un projecte impulsat per Justícia i Pau el 2016. Maria Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau, ha assegurat a Ràdio Estel que la dona també té un paper molt important en l'encíclica del Papa Francesc Laudato Si, ja que ens dona la visió que tots som iguals davant la natura. I una altra activitat d'aquest dissabte és la que es viurà a Montserrat, la desena trobada de l'apostolat seglar de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, ara iniciant un nou itinerari de presència dels laics a la vida pública. I completem el sumari amb una altra previsió, sent la creu, novena edició d'aquesta trobada, amb vetlla i eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família. Serà transmès en directe per Ràdio Estel i presidida pel cardenal Joan Josep Omella, que estarà acompanyat de l'arcabisbe grecocatòlic Malkita de Homs, a Síria, Jan Abdu Arbak. Després del bloc informatiu parlarem d'un llibre, San José Instrumento de Dios, editat per San Pablo i escrit per José María Fernández Lucio. Descobrirem aquest i altres novetats de San Pablo amb Carlos Eduardo Aguirre, paulí, que treballa a l'editorial i que ajuda José María, el pare José María Fernández, amb els seus escrits. I després de l'entrevista tindrem les seccions habituals del divendres, d'una banda temps de diàleg per a l'ecumenisme i el diàleg interreligiós, parlarem del mes sagrat dels musulmans, del Ramadà, i presentarem també un acte institucional amb motiu dels 20 anys del grup de treball estable de religions, el GETER. Ens acompanyarà el president de torn d'aquest grup i també secretari general de la Federació Islàmica de Catalunya, Mohamed Halhul. I en el nostre diccionari, la litúrgia a prop, aquesta setmana presentarem el que és la música a la litúrgia, amb el canonge de la Catedral de Barcelona, Alfred Sabater. I aquesta secció, en sortida, l'última dels divendres, inicia avui un nou cicle de converses on parlarem del desenvolupament i la vivència de l'eix de l'encontre amb Jesucrist, inclòs en el pla pastoral Sortim de l'Arcabisbat de Barcelona. En aquesta primera edició ens acompanyarà per parlar del catecumenat el sacerdot i director d'aquest secretariat, Felip Juli Rodríguez. Tot això i més, molta matèria avui. Els propers 53 minuts, salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Després de 21 dies ingressat al Policlínic Gemelli, ressonen aquest divendres les paraules del Papa que vam poder sentir aquest dijous al vespre, també coincidint amb la missió diària en directe del Rosari. Això ha estat possible amb un missatge enregistrat en àudio i difós a la mateixa plaça de Sant Pere del Vaticà a l'inici de la pregària mariana.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño de acá. Que Dios los bendiga. Y que la Virgen cuide. Gracias.
El segueixo des d'aquí, deia el Sant Pare, des d'acá. Com explica el Vaticà, Francesc està molt commogut per les nombroses mostres d'afecte que rep diàriament, motiu pel qual ha volgut donar les gràcies així al poble de Déu. Centenars de persones s'han aplegat una nit més a la plaça de Sant Pere per resar el rosari, aquesta vegada presidit i dirigit pel proprefecte del Dicasteri per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, el salesià i cardenal Ángel Fernández Artime. D'altra banda, cal destacar que també el Papa ha passat una nit tranquil·la, la d'aquest dijous a aquest divendres. El darrer butlletí mèdic subratlla que les condicions clíniques s'han mantingut estables pel que fa als dies anteriors. Tampoc no ha presentat Francesc episodis d'insuficiència respiratòria en aquestes últimes hores. El Sant Pare ha continuat amb èxit la fisioteràpia respiratòria i motora. Els paràmetres hemodinàmics i les anàlisis de sang, mentrestant, s'han mantingut estables. No ha presentat febre i, de totes maneres, els metges encara mantenen el pronòstic reservat. Això sí, a causa de l'estabilitat del quadre clínic, el proper butlletí mèdic es difondrà aquest dissabte i no pas aquest divendres, tot i que igualment es donarà alguna informació sobre el papa. Aquest dijous, recordem-ho, el bisbe de Roma dedicava a la seva jornada a algunes activitats de treball, tant al matí com a la tarda, i alternava el descans amb la pregària. També ha rebut l'Eucaristia.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Un altre nom propi de l'actualitat en les últimes hores és el de José Ignacio González Faus, el jesuïta i teòleg català. Ha mort aquest dijous a la tarda als 91 anys. Havia nascut a València el 27 de desembre de 1933, però bona part de la seva trajectòria com a teòleg, escriptor i professor l'ha desenvolupada durant la seva vida entre Sant Cugat del Vallès i Barcelona. Va entrar a la Companyia de Jesús l'any 1950 i va ser ordenat sacerdot el 28 de juliol de 1963. Era llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona. Va fer estudis de teologia primer a Sant Cugat i després a Innsbruck, a Àustria, entre el 1963 i el 1964. Al Pontifici Institut Bíblic de Roma, entre el 1965 i el 1966, i el doctorat en teologia que el va completar a Tübingen, a Alemanya, el 1968. González Faus va ser professor de teologia sistemàtica a la Facultat de Teologia de Catalunya i també a la Universitat Centroamericana José Simeón Cañas a El Salvador. Va impartir classes en diversos països de l'Amèrica Llatina, també, on la seva obra i el seu pensament han tingut aquestes últimes dècades una gran difusió. La reflexió teològica de José Ignacio González Faus té com a eix la reivindicació del rostre humà de Déu i l'accés a la fe des de la humanitat real de Jesús. En la seva obra hi ha una constant crítica al capitalisme i als diners com a idolatria, deia ell, i situava els pobres com a vicaris de Crist en una església que ha de ser comunitat al servei dels pobres. Entre moltes aportacions, a part d'haver parlat algunes vegades pels nostres micròfons, ha estat articulista del diari La Vanguardia i d'altres mitjans de comunicació. Tenim amb nosaltres el també jesuïta i podem dir que deixeble, tant en la vida religiosa com acadèmica, de José Ignacio González Faus, dedicat actualment a fòrums i classes de diàleg interreligiós a la Universitat de Granada. Jaume Flaquer, bona tarda i moltes gràcies.
Sí, hola, bona tarda.
I el nostre condol, evidentment, a tota la Companyia de Jesús i al que representava González Faus.
Gràcies, sí, sí, sí. Com? Per cert, és la Universitat Loyola.
Sí,
tenim la facultat de
Loyola de Granada. És una facultat vostra, de la Companyia de Jesús. Disculpi, no és la Universitat Pública de Granada, sinó la Universitat Loyola de Granada, disculpi. Qui era, grans trets, José Ignacio González Faus? Difícil definir una vida tan llarga i amb tanta trajectòria.
La veritat és que era un home amb una capacitat d'escriure, de pensar i d'escriure amb una velocitat que no ens deixava temps per publicar tot el que ell escrivia i pensava. De fet, a Cristiana Justícia, normalment miràvem, dèiem, ensumàvem la realitat, és a dir, dedicàvem temps a mirar els problemes del món i de donar una paraula teològica cristiana, no? Una resposta d'aquest tipus. I, bueno, quan pensàvem ja un tema que hauríem de dir alguna cosa sobre allò, doncs el González Faus, al cap de molt poc de temps, el mateix dia o al cap de dos dies, ja tenia doncs, un petit article, un paper o fins i tot un quadern.
Un home que s'avançava, un profeta, de denúncia profètica. És veritat que estava molt vinculat a la teologia de l'alliberament, però era un home molt transversal, també, oi?
Sí, 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 sí. Sí, podem dir que ell és un home pont entre Latinoamèrica i
Europa,
i el món europeu, el món occidental. Jo crec que ell s'entenia a si mateix des del punt de vista dels profetes de l'Antic Testament, que com Amós denuncia els rics i les dones riques, diguem-ne, que s'engreixen com si fossin vaques de Bassan, menjant el que els hi pertoca als pobres als pobres d'Israel. S'entenia també com el profeta Natan, que és l'encarregat de fer obrir els ulls a David després de que ell hagi comès un assassinat. Mm-hmm. Però li han d'obrir els ulls perquè li posen un, en fi, una paràbola, un exemple que ell ho veu molt clar, d'un pobre al qual un ric li agafa l'única ovella que té, tenint el ric doncs, moltes altres, i el rei ho considera indignant. I Natan li diu, doncs mira, aquest ets tu.
Doncs
per tant, González Faust s'entenia a si mateix com un profeta que denunciava les injustícies d'aquest món, sobretot sí. dels rics envers els pobres.
Exactament, i seguia aquesta crida més actual del Papa Francesc, no us oblideu dels pobres. Gran teòleg, jesuïta, sacerdot, home de referència en el pensament teològic i acadèmic a Catalunya. No ens podem allargar, però des d'aquí el nostre reconeixement, evidentment, a la figura de José Ignacio González Faust. Deixi'm dir que les exèquies estan programades per a demà dissabte a les 11 del matí a Sant Cugat del Vallès, no? A l'església del Casal Borja.
Exacte.
On havia viscut els últims anys, d'altra banda, les últimes dècades.
Bueno, els últims, no els últims, pràcticament.
Tota la vida,
pràcticament. Gran part de la seva vida.
Excepte quan anava a El Salvador o a Amèrica Llatina, però va viure aquí.
Sí, però ell ja estava fincat realment a Sant Cugat.
Recordo personalment haver-lo saludat a l'església de Santa Cecília en un funeral d'una persona molt reconeguda i recordo veure'l lúcid, però com molt cansat físicament, no? I suposo que la salut ja al final no ha perdonat.
Sí. Bueno, clar, als 91 anys. Però el que és important és que ell, de portes cap enfora, era un profeta, una manera d'escriure molt incisiva, però era un home profundament senzill i que quan celebrava l'Eucaristia, més molt fidel de celebrar l'Eucaristia cada dia a migdia i a Sant Cugat, es traspuava tota la mística del seguiment de Jesús que hi vivia.
Els fonaments espirituals per una església en sortida, en definitiva, com diu el Papa Francesc també a l'Evangeli Gaudium, no? A la joia de l'Evangeli, aquesta gran exhortació programàtica. Exacte. Pensada molt també per acostar-nos als pobres. Gràcies.
Exacte.
Doctor Jaume Flaquer, jesuïta, també deixeble. No sé si va ser deixeble directe de González Faust, suposo que sí, oi?
Com a directe moltes
totalment.
Coses.
Molts de la seva generació, de la meva i fins i tot de gent més gran, han estat deixebles de González Faust. Una abraçada i des d'aquí el condol novament i que el llegat de González Faust continuï ben viu. Fins una altra.
Moltes gràcies. Adéu.
Anem a més notícies. La parròquia de Santa Magdalena de Lleida acull aquest dissabte la tercera trobada de la xarxa d'ecoparròquies, un projecte que va ser impulsat per Justícia i Pau el 2016 per promoure en àmbits cristians el model de persona i de societat justa, solidària i, sobretot, respectuosa amb la natura que reclama l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, publicada un any abans, el 2015. Una representant d'aquest col·lectiu, Maria Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau, ha dit a Ràdio Estel que també la dona, aprofitant la coincidència d'aquest dissabte amb el Dia Internacional de la Dona, té un paper molt important en l'encíclica de Francesc, ja que es dona la visió que tots som iguals davant la natura.
Aquest any, com que fem aquesta trobada el Dia de la Dona, li hem volgut donar una mica aquesta mirada. I per això, de fet, la ponència l'hem encarregat a una dona, a la Marta Trepat, i li hem posat per nom Laudato Si amb ulls de dona. Perquè sovint quan es parla doncs, de l'encíclica i quan estem parlant de conversió ecològica integral, normalment ens quedem només amb aquesta paraula que a nivell social s'utilitza molt avui en dia, que és el terme ecologia, però que a vegades s'utilitza només pensant en aspectes molt concrets relacionats amb la natura, que evidentment va d'això, però no recordant, no, que la natura som tots i que nosaltres també som natura.
Maria Bargalló, a més, ha recalcat que la comunitat cristiana que vulgui formar part del projecte Ecoparròquies només ha de mostrar la filosofia de caminar tots junts amb el mateix objectiu.
Per pertànyer a Ecoparròquia, l'únic que s'ha de tenir és ganes de caminar en aquest camí de conversió ecològica integral. I, per tant, es tracta, de fet, el que fem simplement és ajudar-nos unes altres, proporcionant-nos eines, ajudant-nos en la reflexió i trobant-nos, en aquest cas, per compartir i compartir experiències, veure possibilitats, no? I fer el camí junts.
D'aquesta manera, coincidint amb el desè aniversari d'aquest text del Magisteri Papal, el Laudato Si, la jornada d'aquest dissabte vol continuar esdevenint un espai de reflexió, d'intercanvi i de compromís per a la cura de la casa comuna, la Terra. Des de Lleida, el programa que es presenta enguany començarà, com dèiem, aquest dissabte a les 10 del matí. I també aquest dissabte es viu a Montserrat la desena trobada de l'apostolat seglar de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, ara iniciant l'itinerari de presència dels laics a la vida pública. Ja en parlàvem aquest dilluns a l'entrevista del Sense Distància. Segons fonts dels organitzadors, es preveu que el tema sigui més difícil de treballar que no pas el del primer anunci, l'anterior, desenvolupat fins ara, tot i que la presència connecta amb les dues dimensions. Mercè Lajara, delegada d'Evangelització i Apostolat Seglar de Sant Feliu de Llobregat, ha destacat a Ràdio Estel que el jubileu i el mil·lenari de Montserrat fan l'activitat molt més potent, sempre amb la mirada posada en l'esperança.
La desena jornada, o sigui, cada any doncs, es fa amb un bisbat diferent. La veritat és que és molt bonic, no?, acollir totes les diòcesis aquí al nostre bisbat de Sant Feliu i bueno, que penso que és un testimoni de sinodalitat, de caminar junts amb esperança i amb alegria. Sí, sí, estem molt contents. Seguim la línia del jubileu, no? El fet és això, no? Laics en el món, ens fem presents en el món i testimonis d'esperança, perquè el missatge que hem de comunicar és el de Jesús i no pot ser un altre que un testimoni esperançat.
Montse Esquerda farà la sessió Marc des de la seva visió com a metgessa, després d'una pregària amb què s'iniciarà la trobada i que donarà pas a la missa conventual presidida pel bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, i després la ponència a la mateixa basílica per acabar amb el treball per grups i després de dinar la clausura de la jornada amb una dinàmica sobre els grans reptes comuns. Els participants, també amb el bisbe Sergi Gordo present, el bisbe de Tortosa és el representant de l'apostolat seglar a la Tarraconense, compartiran missatges d'esperança amb el desig que els laics siguin testimonis esperançats enmig del món.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies breument. Una nova edició del 100 La Creu, la novena, tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i amb transmissió en directe per Ràdio Estel. El cardenal Joan Josep Omella presidirà novament aquest esdeveniment. En aquesta ocasió, al costat de l'arcabisbe grecocatòlic Malquita de Síria, Jan Abdu Arbac. En una entrevista a Ràdio Estel, el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona, Carlos Bosch, assegurava que aquesta iniciativa va néixer, de fet, ja de mans del cardenal Omella quan va venir a Barcelona, i mira cap a la creu com un símbol d'esperança.
Pues quina meravella, aquesta iniciativa del cardenal Josep Omella, que va tenir fa 9 anys, recent arribat a Barcelona, de començar el primer diumenge de Quaresma mirant a la creu. No, és veritat que ja sabem que ja la Quaresma i sempre t'acompanya la Pasqua. Per tant, la creu, que d'alguna manera o altra sempre ens és inevitable, sempre ens acaba enxampant, també és un signe d'esperança. No? Veiem en la creu, no veiem només la fusta pesada, sinó també veiem el ressuscitat. Per tant, aquest any, amb el jubileu que ens apunta a l'esperança, és una oportunitat de renovar la nostra esperança precisament mirant a la creu.
Aquest any serà una creu de Síria amb problemes que no s'han superat perquè la seva gent ha de tirar endavant malgrat que la guerra ja s'hagi acabat. La celebració torna a convidar especialment els joves per iniciar la Quaresma amb aquesta vetlla davant la creu siriana i una celebració de l'Eucaristia. Recordem que el 100 La Creu va començar el 2017 amb la creu de Lampedusa al sud d'Itàlia i ha continuat fins ara cada any amb la creu d'un lloc diferent. I ha mort aquest divendres a Girona el sacerdot d'aquesta diòcesi, Joan Amic i Rauric, nascut a Girona el 4 de febrer de 1960. Per tant, tenia només 65 anys. Després d'haver-se llicenciat en Dret Civil per la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i va ser ordenat prevere el 6 de novembre de 1988. El 1994 va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Pere Màrtir d'Olot, servei que va compartir durant un any amb l'administrador parroquial de Sant Esteve d'en Bas. El cel sigui mossèn Joan Amic.
Ràdio Estel. El Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Avui a l'entrevista volem recomanar-vos un llibre titulat San José, Instrumento de Dios, editat per San Pablo i escrit per José María Fernández Lucio. En 110 pàgines ofereix un recorregut profund per la vida de Sant Josep a la llum dels textos evangèlics. Destaca la seva fe indestructible i la seva obediència al pla diví de salvació. I és que Josep va saber contemplar Déu i elevar la fe als nivells més alts d'amor i de confiança en ell. Ara que s'estan celebrant, entre altres pràctiques devocionals, els 7 diumenges de Sant Josep, ens acostem a la figura del patró de l'Església Universal i volem descobrir també algunes altres novetats de l'editorial San Pablo amb Carlos Eduardo Aguirre, paulí, membre de l'editorial San Pablo i col·laborador dels escrits del pare José María Fernández. Pare Carlos Eduardo, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
Un saludo, muchas gracias por habernos atendido. ¿Cómo se presenta en este libro la figura de San José?
Hombre, pues el subtítulo prácticamente lo dice todo. Un instrumento que se deja usar por el Señor, ¿no? Prácticamente ese es San José, un personaje bíblico, si lo queremos ver de ese modo, que prácticamente no dice una sola palabra y sin embargo tiene que ver mucho en el plan de salvación.
Muchas veces no es con palabras como uno vive cristianamente y la ética humana común, ¿no? ¿Qué camino siguen los estudiosos y cómo se refleja eso en ese libro para analizar la figura de este hombre que, como usted ahora recordaba, no habla, es decir, no recogen los evangelios ningunas palabras suyas, ¿no? Es el hombre del silencio, de los sueños, de la aceptación de la voluntad de Dios.
Efectivamente, realmente es eso, se presenta como el modelo de entrega a Dios silenciosa, ¿no? También tenemos la figura de la Virgen, de María, que sin embargo ella pronuncia palabras clave dentro del Evangelio. Pues a San José, sin embargo, por ser realmente eso, ¿no? Un santo del silencio, un santo que no diciendo nada, pues realmente perdura también dentro de del plan de salvación divino, pues los estudiosos lo presentan así, como el santo y modelo de los trabajadores, del hombre silencioso, del hombre de la escucha, el hombre de los sueños. Ya también podríamos hacer alusión al José del Antiguo Testamento, que también era un soñador, ¿no? Sí. Y los sueños realmente lo que hacen es descifrar ese plan que el Señor tiene en la vida de San José.
Claro. I finalment, avui estem parlant amb Carlos Eduardo Aguirre, religiós paulí, col·laborador de l'editorial San Pablo i dels escrits de José María Fernández, un religiós que és l'autor, de fet, d'aquest llibre San José, Instrumento de Dios, que avui recomanem. ¿Qué significado o cómo valora el libro y cómo valora usted la devoción a San José? Por ejemplo, ahora con esta piedad de los 7 domingos de San José, la verdad es que es un santo muy arraigado, ¿verdad?, en la devoción popular cristiana.
Efectivamente, de hecho, a San José, que le tenemos un tanto, no podríamos decirlo, aunque me atrevería también a decirlo, olvidado, porque se presenta dentro de la cuaresma realmente. San José, muchas veces el pobre hasta coincide con la Semana Mayor, y bueno, hay que hacer ahí un paréntesis, dependiendo de que no caiga dentro del trigo, como para hacerle un poco de espacio y de hueco a la fiesta de San José.
Sí.
Pues se presenta realmente esta obra, mejor dicho, pues yo creo que vale la pena leerla porque es una perspectiva no tanto bíblica, claro, pero no tanto estudiosa a profundidad científica, sino verla en la vida, en el día a día, en la cotidianidad, y reflejarlo también, todos esos valores que tiene este santo, el padre adoptivo de Jesús, por claro. supuesto, en nuestra vida.
En nuestra vida, es la persona que vive sin hacer ruido, por ejemplo, eso es un gran valor también, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, porque imagina, dice por allá un hermano nuestro de comunidad, hay palabras que no dicen nada y silencios que dicen mucho.
Sí, desde luego.
Porque,
disculpe, que queríamos aprovechar al menos el último minuto o minuto y medio para que nos recomiende algunas otras novedades de San Pablo, Editorial San Pablo, siempre muy querida por nosotros.
Muchísimas gracias. Pues hombre, ahora que se acerca la Semana Mayor, que estamos diciendo este tiempo cuaresmal, tenemos también del mismo José María Fernández, del padre Pepe, que le llamamos por acá,
sí.
muy querido por nosotros, tenemos las siete palabras y los siete dolores de la Virgen también, que está muy arraigado dentro de la piedad popular, que sirve para estos días también que se acercan a la Semana Mayor. Y luego hay un estudio interesantísimo acerca de Judas, que no dejo yo de recomendarlo porque también es acercarnos un poco a la figura de este apóstol, al fin y al cabo, apóstol del Señor, ¿no? Uh-huh. Y si me permiten una última cosa, yo creo que deberíamos ir a ver un poco más la colección Masal. Uh-huh. Esto está coordinada por un catalán,
sí.
el diácono Quique Fernández. Entonces, sí. y hay también autores ya catalanes ahí dentro de la colección. Así que colección Masal, que habla acerca de las parábolas del Señor.
Pues esa colección también la recomendamos. De hecho, hace unos días habíamos hablado del tema con Manuel María Bru y también con el propio Quique Fernández, por tanto, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, padre Carlos Eduardo Aguirre Paulí, membre de l'editorial San Pablo i col·laborador dels escrits de José María Fernández, autor d'un llibre que recomanem, San José, instrumento de Dios, a les portes. Falten 12 dies per la festa de Sant Josep, el 19 de març. Un abrazo i hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adeu-siau. De seguida, el temps de diàleg.
Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe la trobada Sent la Creu, una vetlla amb eucaristia per iniciar la quaresma aquest any amb una creu de Síria. Viu amb nosaltres aquesta celebració de l'Arxidiòcesi de Barcelona presidida pel cardenal Joan Josep Omella i amb la presència de l'arcabisbe malquita sirià Jan Abdu Arbak. Aquest diumenge a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Temps de diàleg.
Benvinguts a l'estona que dediquem cada divendres al diàleg interreligiós i a l'ecumenisme. Es viu des del 28 de febrer, des de divendres passat, el mes del Ramadà, sagrat per als musulmans. Coincideix amb l'època del calendari lunar en què el profeta Mahoma va rebre l'any 610 després de Crist, segons les dades històriques de què disposem, les primeres revelacions de l'Alcorà, el llibre sagrat de l'Islam. Són quatre setmanes dedicades a l'adoració a Déu, a Alà, si bé les dates de celebració varien cada any. De fet, el Ramadà aquest 2025 és uns dies abans, en el calendari julià cristià, que l'any 2024. Per als musulmans, el Ramadà té una funció religiosa, però també sanitària, per purificar el cos, mental, per enfortir la voluntat, i també moral, perquè ajuda a comprendre què pateixen les persones privades d'aliment. Hi ha, d'una banda, el dejuni, coincidint amb les hores de sol, i l'iftar, que és l'àpat diari que es fa quan ja s'ha amagat el sol. Tot això ho volem comentar juntament amb una previsió interessant, i és que el grup de treball estable de religions, el GETER, celebra els 20 anys amb un acte oficial institucional dilluns a la tarda al Palau de la Generalitat amb Mohamed Halhul. Ho parlem amb ell. Ell és el secretari general del Consell Islàmic de Catalunya i també president de torn del GETER, el grup de treball estable de religions. Senyor Mohamed Halhul, com sempre, un plaer. Gràcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi. Un goig tornar a escoltar-nos i parlar, també dialogar.
I tant que sí, que d'això es tracta. Clar que sí, moltes gràcies igualment. Bé, moltes felicitats pels 20 anys del GETER. Comencem per aquí, si li sembla. En què consistirà aquest acte de dilluns i quin significat té per al diàleg interreligiós?
Bueno, és un acte en un format nou, que és la distinció d'aquest any, és que és un acte que es farà coordinadament entre el que és la Generalitat, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, presidirà el molt honorable president, la senyoria, i també serà un acte també coordinat amb l'Ajuntament de Barcelona, on estarà present l'honorable alcalde, el senyor Collboni, i bueno, la tercera part d'aquesta coordinació, d'aquest tripartit, és el GETER, que, amb el qual pues, celebrem també, és una forma d'expressar aquesta celebració del 20è aniversari com a iniciativa d'un grup, d'aquest grup nostre, que és el grup de religions de Catalunya, i que amb aquesta mostra de suport de les administracions és quan veiem realment aquesta presència de la nostra entitat, de les nostres comunitats, en l'espai públic i amb la relació amb les administracions.
Sí,
és un format nou que l'any que ve es repetirà, ara es farà la Generalitat, l'any que ve es farà l'Ajuntament, i el tercer any doncs, buscarem també una ubicació que el GETER també posarà sobre la taula.
Sí, recordem que el GETER, com a grup de treball interreligiós, sí, va néixer l'any 2004 a Barcelona, sí, també impulsat des de l'Arcabisbat de Barcelona, però obert a aquestes religions que es diuen del llibre, no? És a dir, sí, l'islam, el judaïsme,
sí,
i cristianisme.
El GETER, com sabeu, sí, clar, és un projecte iniciat des de l'Arcabisbat de Barcelona, on estem també participant en la creació mateix, en la fundació d'aquest grup, tant la religió cristiana catòlica, en el cas de la conferència tarraconense,
sí,
de la comunitat protestant està el Consell Evangèlic, de la comunitat ortodoxa també hi ha una representació, nosaltres com musulmans, i també la comunitat jueva de Barcelona.
Molt bé.
I també té una extensió al Consell Interreligiós, que és el consell que està format per també altres comunitats religioses, com els budistes, els bahais, els sikhs i els hindús.
Sí, precisament el GETER té com a característica que està format per representants oficials d'aquestes,
sí,
creences. Hi ha molts fòrums interreligiosos on participa tothom, però en aquest cas és representants oficials. Què destacaria del que han estat breument aquests 20 anys d'aportació del GETER a la societat catalana, especialment a Barcelona?
Bueno, l'espai GETER ha sigut un espai també de trobada. Durant tots aquests 20 anys nosaltres fem reunions mensuals, i aquesta és una de les excepcionalitats d'aquest grup, i durant aquestes trobades mensuals el que fem és projectar idees o també buscar projectes comuns en els quals pues, nosaltres, com el tema de les celebracions que podem fer conjuntament, o bé també hi ha algunes situacions que podem nosaltres posicionar-nos com a comunitats religioses, o bé també si hi ha algunes situacions concretes d'algun fet que on es veu la religió, una de les religions afectades o també assenyalades, pues nosaltres pues, en aquestes reunions mensuals que s'han transformat en una reunió d'amics o de familiars inclòs, d'una amistat molt, molt, molt intensa i molt viscuda, i a partir d'aquestes trobades pues, projectem totes les activitats que fem. I això és el que hem guanyat durant aquests 20 anys, és l'amistat que ha sorgit de tota aquesta feina que fem conjuntament, i els projectes sempre estan consensuats. Mai prenem una decisió sense un consens al 100% de totes les parts que participem.
Està
i
clar.
Això sí que dona una democràcia, no? Una transparència a aquest grup, i l'altra és que les alternàncies que tenim sobre la presidència, que és una alternància cada any, pues, lidera el grup una comunitat, en aquest cas pues, liderem nosaltres com a musulmans, en la meva persona, i l'any que ve pues, ja tornarà a ser una altra comunitat.
Sí,
i això sí,
sí
que forma part d'aquesta dinàmica de donar espai també a totes les religions i a totes les opinions en el marc de la recerca de la convivència, de la protecció de l'entesa, de la pau, de l'harmonia, que és el que celebrarem el dia aquest, també la setmana que ve, però és la celebració del
Setmana
Dia Internacional
de
l'Harmonia Interconfessional.
Sí, efectivament. Sí, tenim molts temes, hi ha molta intensitat d'activitat. Recordem que el GTR ha fet comunicats, pronunciaments, per exemple, contra el terrorisme, davant d'atemptats, que de vegades sí. Socialment es volen associar a fenòmens religiosos, però que les religions sempre volen desmarcar-se, no?, de qualsevol actitud violenta i utilització de la religió, diguéssim.
Sí. I també pues, ens posicionem en temes de premsa, també quan hi ha aquests atacs per algun que altre grup, que intencionada o sense intenció directa, pues nosaltres també en aquest cas estem cridats a posicionar-nos i a estar sempre en contacte amb les administracions per també situacions concretes, si hi ha un rebuig d'un centre de culte en algun lloc, si hi ha també per fer aquesta mediació, pot ser, o per posicionar-nos inclús per el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat de la religió.
Clar.
I totes aquestes temàtiques sorgeixen també en el dia a dia nostre i en les reunions que fem cada mes.
Sí, avui parlem amb Mohamed Halhul, que és el president de torn del grup de treball estable de religions al GTR, però també secretari general del Consell Islàmic de Catalunya, i com a musulmà, tot i que tenim molt poc temps, li vull preguntar pel Ramadà, sí. Que ja està sí. Vivint. Com viuen els musulmans al Ramadà
sí.
A Catalunya?
Amb molta joia i amb moltes alegries, també, i al final, al cap i a la fi, aquest mes representa, com tu vas dir, has fet una presentació molt, molt detallada, inclús, sobre el que és el sentit d'aquest dijuni, durant aquest mes, és també el sentiment d'unitat que ens uneix tots els musulmans sobre un fet, sobre una pràctica, sobre l'espiritualitat i sobre també la solidaritat, sobre l'agraïment a Déu. I tots aquests factors o aquestes virtuts que les podríem dir la trobem tant individuals com a comunitàries, especialment es viuen molt comunitaris perquè, com has dit, la revelació de l'Alcorà ens ha arribat en aquest mes, fem les pregàries nocturnes fent lectures d'aquest Alcorà, perquè per fer recordament, per trobar aquesta pau que necessitem mitjançant la paraula de Déu, i tot això ens dona moltes alegries, i la gran alegria és quan arribem al final del dia, celebrem aquesta festivitat, el trencament del dijuni amb familiars, amics, o amb centres de culte, amb comunitat, i al final que tenim la festa gran del fi de Ramadà. Tots són festivitats perquè el que dejuna, el creient que dejuna, té moltes alegries durant tot el dia, i també té alegries molt específiques, que són la del trencament del dijuni. Mm-hmm. I tot això pues, s'ha de reflectir en tota aquesta part humana que també la que es pretén amb aquestes virtuts que hem dit, no?
Amb la del sacrifici, també el sentit de purificació. Correcte. De fet, té molta semblança amb la Quaresma, tot i que no sigui
correcte.
El mateix, no? D'aquesta purificació sí. Interior, aquesta conversió
correcte.
També interior. Hi haurà, per cert, ja per acabar, senyor Mohamed sí. Halhul, algun iftar interreligiós? Em sembla que s'organitzaven al Raval, no?, de vegades.
Sí, nosaltres aquí al GIR, el grup interreligiós de Raval, celebrem com cada any i aportem, suposo, 15 o 16 anys o més, es fa un iftar entre totes les comunitats religioses del barri on participen, o ho fem també a la Setmana Santa, o ho fem també a Nadal, o ho fem en alguna que altra comunitat sikh, per exemple, que també fan alguna activitat, però nosaltres en el Ramadà fem l'iftar comunitari religiós popular, que es fa a la mateixa Rambla de Raval, a l'aire lliure, malgrat que ara estem en temps més d'abans d'hivern, encara no ha arribat la primavera, però sí que ho celebrem a la plaça pública, on participa moltíssima gent. L'any passat hem acollit a més de 450 persones que han estat present i que han també compartit amb nosaltres l'àpat que s'ofereix. I també les altres comunitats fan iftars a tot arreu. Es farà un iftar comunitari popular que celebrarà la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i l'associació, bueno, la Fundació Bon Batuta, que es farà a la Lotja de Mar. I també el dia 21 hi ha un altre iftar a la plaça de l'Ajuntament de Cornellà.
Molt bé, doncs moltes...
I això ho trobarem arreu de Catalunya.
Arreu de Catalunya. Ho hem de deixar aquí, però moltes gràcies. Perfecte. Mohamed Halhul, secretari general del Consell Islàmic de Catalunya i president de torn del GETER. Felicitats pels 20 anys d'aquest grup de treball interreligiós i també pel Ramadà. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies, Ignasi. Sempre molt, molt amable. Gràcies.
La litúrgia a prop.
I la litúrgia a prop, aquesta secció que és com un diccionari, té com a nom propi avui la música en la litúrgia. El canonge de la catedral de Barcelona, Alfred Sabater, ens explicarà algunes coses sobre el paper i l'aportació de la música a la litúrgia. Mossèn Alfred Sabater, benvingut. Què és la música i què aporta per la litúrgia?
La música en la litúrgia representa un mitjà privilegiat per elevar l'ànima a Déu, fomentar la participació dels fidels i embellir la celebració. La seva aportació és fonamental, ja que expressa la fe. La música litúrgica comunica i reforça els missatges de la paraula de Déu i la pregària, facilitant una connexió espiritual més profunda. Fomenta la unitat, uneix la comunitat en un sol cant, afavorint la participació activa i el sentit de comunió. Realça la solemnitat, aporta bellesa i dignitat a la celebració, ajudant a crear un ambient de recolliment i reverència. Evoca allò que és sagrat. A través de melodies i lletres apropiades, la música ajuda a elevar l'esperit i dirigir el cor cap a Déu. Acompanya els ritus. Marca els moments clau de la litúrgia, com el Kyrie, el Glòria, el Sant o l'Anyet de Déu, reforçant-ne el significat. A la tradició cristiana, la música no és només un aspecte decoratiu, sinó un element essencial per a donar glòria a Déu i ajuda a edificar l'Església.
Mossèn Alfred Sabater, d'altra banda, en quins moments de l'Eucaristia o d'altres celebracions litúrgiques és més adequat que hi hagi cants o música en general?
A l'Eucaristia i en altres celebracions litúrgiques, la música i els cants tenen un paper fonamental per acompanyar i subratllar els moments més importants. Els moments més adequats per a la música són a l'Eucaristia, els ritus d'entrada, el cant d'entrada acompanya la processó i disposa la comunitat per a la celebració. L'acte penitencial es pot cantar al Senyor tingueu pietat, o Kyrie. El Glòria, en diumenges i solemnitats, es canta per a donar glòria a Déu. Els salms responsorials es poden cantar perquè ajuden a meditar la paraula de Déu. L'aclamació a l'Evangeli, l'Aleluia, es canta per expressar la joia abans de l'Evangeli. L'ofertori es pot acompanyar amb un cant que ajudi a la reflexió. El sant forma part del prefaci i és un dels moments més destacats. L'anàmnesis i doxologia, durant la pregària eucarística, es poden cantar aclamacions. Els ritus de la comunió, el cant de l'Anyet de Déu, Agnus Dei, i el cant de comunió ajuden a viure el moment amb recolliment. Els cants fidals es poden fer un cant d'enviament després de la benedicció. En altres celebracions litúrgiques, per exemple, el baptisme, els cants de l'acollida i després de l'aspersió amb l'aigua, a la confirmació, cants d'invocació a l'Esperit Sant, en el matrimoni, cants d'entrada, després de la benedicció nupcial i a la sortida, a les exèquies, cants que expressin esperança i pregària pels difunts, a l'adoració i benedicció amb el Santíssim, cants d'adoració al Santíssim. La música ha de ser adequada a cada moment i ajudar a la comunitat a viure millor la celebració.
La música i les paraules cantades exalten i reforcen la lluança a Déu i la vivència, en definitiva, de la litúrgia. Moltes gràcies, mossèn Alfred Sabater. Fins aquí la litúrgia a prop.
Sense distància, l'Església a peu de carrer. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Comencem avui un cicle dedicat a l'eix de Jesucrist dins del pla pastoral Sortim de l'Arcabisbat de Barcelona. L'iniciem parlant del catecumenat, i és que es viu aquest cap de setmana, coincidint amb els primers dies de la Quaresma, l'entrada en la tercera etapa d'aquest procés, el catecumenat, anomenada de purificació i il·luminació, i es visualitzarà això a través del ritu de l'elecció de Déu a través de l'Església o signació del nom, perquè els qui demanen lliurement ser cristians sent adults quedin inscrits en el llibre de la vida. Aquestes persones, pel que sabem, aquest any un centenar a l'Arxidiòcesi de Barcelona, ja han entrat, de fet, en la fe cristiana des de l'inici d'aquest camí cap a la iniciació, és a dir, la recepció del baptisme, la confirmació i la primera eucaristia, habitualment durant la vetlla pasqual. També sabem que han augmentat els qui demanen el baptisme en edats entre els 20 i els 45 anys. El camí del catecumenat és habitualment de 2 anys litúrgics, però varia segons la persona. El ritu d'elecció i signació del nom es fa després de l'homilia, amb un petit diàleg del bisbe amb els catecúmens, i el pastor diocesà rep el llibre després d'inscriure-hi els noms. La celebració, que aquest any serà de la paraula, presidida pel bisbe auxiliar David Abadies, es fa aquest dissabte a partir de les 4 a la Catedral de Barcelona. A més, el catecumenat és notícia perquè es viurà a l'octubre la gran trobada per celebrar els 25 anys de la institució del catecumenat a Catalunya, fruit del Concili Provincial Tarraconense, una commemoració que, de fet, serà oficialment el 27 d'abril i a la qual seran convocats per a l'octubre, concretament, bona part dels qui han rebut la iniciació cristiana des del 2000 fins ara. Parlem avui en aquesta primera sortida dedicada a l'eix de Jesucrist en el pla pastoral amb Felip Juli Rodríguez, director del secretariat del catecumenat de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Mossèn Felip Juli, sempre un plaer, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Bé, gràcies a Déu. A aquesta hora, un divendres, el molestem, però amb molt de gust segur que ens explicarà com defineix vostè el catecumenat quan li pregunten, diguéssim, des de les ganes de saber, però des de no saber-ne res. Què és el catecumenat?
És el camí ordinari que té l'Església per fer nous cristians. És ben senzill. És a dir, quan un vol ser cristià, doncs l'Església l'ofereix l'acompanyament d'ella mateixa a través de la institució del catecumenat, que està al servei de la iniciació cristiana. Gent que es vol iniciar en la vida cristiana i que comporta, doncs, això, conèixer la fe de l'Església i conèixer entrar en la vida de la comunitat eclesial.
Uh-huh. Com és la celebració de l'inici d'aquesta etapa decisiva en el camí per a aquests adults que volen rebre la iniciació cristiana, baptisme, confirmació i primera eucaristia, és a dir, aquest ritu d'elecció i signació de nom, per dir-ho en propietat. Com és aquest ritu?
Bé, a l'interior de la, en aquest cas, de la celebració de la paraula, precedida pel bisbe auxiliar David, doncs, en nom de l'Església, ella, que ha acompanyat aquests catecúmens durant aquest procés, trobant-se en pregària, escolta de la paraula de Déu, etc., doncs vol cerciorar-se si aquelles persones han recorregut l'itinerari que l'Església els ha proposat. És a dir, si han escoltat la paraula de Déu, si han participat en la vida de la comunitat, si s'han deixat acompanyar pels seus padrins, és a dir, si han tingut aquesta bona disponibilitat interior i exterior per dir, mira, doncs, llavors, en aquesta celebració el bisbe diu, doncs, sou elegits, en nom de Déu, a través de l'Església, per rebre el sacrament d'iniciació cristiana en aquesta vetlla pasqual, elegits o aptes, vull dir, les dues paraules claus.
Sí. Aquesta paraula elecció o declaració d'aptes, d'aptitud, ve després d'un procés, d'un acompanyament. Evidentment, el baptisme és el sagrament que ens uneix a tots. Molts l'hem rebut d'infants, d'acabats de néixer de vegades o de poques setmanes de vida. I, evidentment, es recomana als pares que, si són creients i tenen fe, bategin els seus fills d'infants. Però aquesta realitat del catecumenat, mossèn Felip Juli, va a més, oi? Va a més a Europa, sobretot a França, moltíssim, a Espanya, a Catalunya.
Sí, bueno, aquesta realitat ve des dels inicis de l'Església, quan on volia ser cristià, l'Església d'alguna manera va proposar aquest itinerari, que després amb el temps va anar decaient perquè tota la societat i tota la cristianitat doncs ja d'alguna manera iniciava, i de manera especial a partir del Concili Vaticà II doncs, demana recuperar aquesta... I va més en quin sentit? En el sentit de que sí que és veritat que cada vegada hi ha més adults que demanen doncs, la fe cristiana, que demanen ser acompanyats per l'Església per ser cristians. Uh-huh. Hi ha tota una etapa anterior, el precatecumenat, diguem-ne, que no és, és invisible, i és que l'Esperit Sant doncs, va treballant aquests cors d'aquestes persones fins que arriba un moment que llavors explícitament demanen entrar en la vida de l'Església, no? I, o sigui, hi ha una prèvia que a vegades ve d'anys, a vegades ve de moments més forts, sí, i sí, que l'Església el que fa és això, discernir que això és de Déu i acompanyar.
Acollir aquest desig i acompanyar. La paraula acompanyar és molt important. Ens queda poc temps, però entrem una mica en el que és l'acompanyament d'aquesta fe inicial de persones adultes que lliurement doncs, volen ser batejades. Recordem que el gran referent és el Servei Diocesà del Catecumenat. Això existeix a les diòcesis amb seu a Catalunya. Ho dic pels qui ens escolten, si saben d'algú que es vol batejar, sí, a la pròpia parròquia pot demanar informació i adreçar aquesta persona al Servei Diocesà del Catecumenat, no?
Això
i
mateix.
Com s'acompanya aquesta fe inicial d'un que es vol batejar?
La fe inicial, primer, han de tenir una comunitat parroquial de referència, perquè la maternitat d'Església és en la comunitat. Dins la comunitat tens el prevere que acull aquesta petició, el prevere, el sacerdot, doncs, o la comunitat, els posa uns acompanyants, uns catequistes, que puguin seguir tot aquest itinerari que té tota la part catequètica de coneixement i interiorització de la fe cristiana, del coneixement dels sacraments, de com es viu un cristià, etc. Té aquesta part, podríem dir, una catequètica, té la part litúrgica, que és acompanyat amb celebracions de la paraula, i té sobretot també el tema de la comunitat, que és bàsic, i la comunitat real, o sigui, l'Església de cada dia.
Sí, sinó no un grup figurat, no un grup de figurants, no? Sinó la comunitat real, efectivament.
La real, on truquen a la porta, allà s'ha d'acollir i s'ha d'acompanyar.
Sí que hi ha una persona que acompanya més, però clar, no és aquesta persona amb el que es bateja, sinó aquesta amb el que es bateja i més persones, no?
Ells es bategen a la Vetlla Pasqual a l'interior de la celebració de la comunitat eclesial, no?
Sí,
I és molt important doncs, que estiguin acompanyats com una dona acompanya la gestació del seu fill, doncs l'Església acompanya la gestació de nous fills de Déu al si de l'Església, de la comunitat, en tota la seva riquesa i en tota la seva precarietat. Mm.
Quins perfils de persones fan aquest procés del catecumenat actualment, en aquest principi de segle XXI, per entendre'ns?
Sí, això m'ho pregunta tothom. El perfil respon al perfil de la societat.
Mm-hmm. Tens divers.
Diversa, tens gent més de la filosofia, tens gent d'altres que els encanta la música, altres que són treballadors de la vida cada dia com tothom. O sigui, en els perfils, entre tanta gent són molt variats.
Sí. I normalment,
respon al que és la vida.
Sí. Normalment venen potser d'una família no creient, que per això no han estat batejats d'infants, no? La majoria són de la no creença, no. També hi ha d'altres religions.
No, hi ha gent que ve de famílies cristianes que han optat perquè els seus fills decideixin quan siguin grans. Uh-huh. Hi ha gent que ve de l'ateisme més dur, hi ha gent que ve d'altres religions. És que no hi ha dos casos diferents, és curiosíssim, perquè...
Sí, cada persona
molt,
és un
molt
món.
Interessant.
Hi ha més edats, hem dit abans, que estan augmentant els perfils més joves, no? De 20 a 45 anys, i no tant els més adults, més grans. Que no sigui una formalitat, que no sigui un tràmit, això no, també ho hem de dir,
mira,
que a vegades es demana això perquè, ai, és que em vull casar i no sóc cristià.
No. Mira, a nivell europeu està creixent, s'ha doblat i triplicat el nombre de persones que demanen. A l'inici sigui fa 25 anys o 20 anys, jo me'n recordo que sí que a vegades, diguem-ne, primava això, és que vull que sap l'església o vull ser pare, padrí de bateig. Ara pràcticament no t'hi trobes.
No t'hi trobes,
i a més, si ve algun cas, que és, diguem-ne, que demanen un tràmit...
El baptisme, no, aquí no fem un tràmit.
Se'ls orienta, se'ls exposa el que significa, que és una opció de vida,
sagrament,
un estil de vida, sí. I llavors es mira de acompanyar d'una altra manera. Sí.
Ho hem de deixar aquí. L'Eix de Jesucrist és protagonista a partir d'aquest divendres a les nostres sortides en sortida, i l'Eix de Jesucrist és també aquesta església en sortida amb les persones que es volen batejar i rebre la iniciació cristiana, el que t'ha comanat. Felicitats pels 25 anys, mossèn Felip Juli Rodríguez. Una abraçada i fins una altra.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda. Fins aquí la nostra sortida del divendres. I fins aquí Sense Distància. Adéu-siau, fins la propera, que vagi bé.